Són les 9 de la nit.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Cada dia a 7:45 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Són persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca o ens ajuda a definir la nostra visió del món que ens envolta. Són les persones a qui ens agrada compartir el Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
Aquesta setmana ens acompanya l'exnedadora paralímpica, comunicadora i comentarista esportiva a televisió i coach, Carla Casals.
Carla, Carla Casals és comunicadora, coach, cofundadora de la Fundació Punt de Vista i exnedadora paralímpica. Es considera una persona valenta, exigent i apassionada. Li agrada enfrontar-se a nous reptes i treballar en projectes estimulants. Creu que amb la feina en equip, el lideratge, la bona gestió del canvi i les emocions es poden aconseguir bons resultats. Tracta de combinar la comunicació des del respecte amb la intel·ligència emocional per arribar a un alt rendiment. Va néixer amb una discapacitat visual als 7 mesos. El temps que va estar a la incubadora li va generar una fibroplàsia retrolental que li va reduir moltíssim la seva capacitat visual. Dels 9 anys als 28 anys va competir en natació. Ha participat en 3 Jocs Paralímpics com a nedadora, Atenes 2004, Pequín 2008 i Londres 2012. També va participar a Rio 2016 assumint tasques de comunicació. A la seva biografia de Twitter hi llegim: crear, créixer, aprendre.
Me deje huella, que ahuyente mi maldad, que aleje bestias, que ponga en su lugar pura inocencia, la que hoy cubre tu cuerpo, sin darte cuenta, que hables sin pensar las consecuencias, que digas tu verdad, aunque lluevan piedras. Observar y no ver a quien no debas, que aunque me encuentre lejos, me sientas cerca, que la distancia que hay entre nuestras fuerzas se hará siempre tan ridícula, tan pequeña, mientras los dos sigamos las mismas estrellas.
Y aunque vueles lejos, alto que no puedas vernos, te esperamos dentro.
Aquesta pequeña gran revolució d'Izal, que és una de les cançons que ha triat la Carla Casals. Carla, com estem? Benvinguda.
Molt bé, molt encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Home, nosaltres, que tu ens acompanyis en aquest propòsit. Al llarg de l'entrevista, d'aquesta conversa, anirem escoltant d'altres cançons que ha triat la Carla. Aquesta per què?
Doncs mira, a mi em dona una energia molt xula i a més és com aquesta sensació de connectar amb llibertat, no? Amb això de bienvenida a casa, pequeña gran revolución, no? Mm. És com dir, bueno, sigues tu, sigues lliure, sigues valenta i tira endavant amb les coses que vinguin.
Que nadie ose jamás fijar tus metas, és una de les frases que hi ha en aquesta cançó, que ajuda a definir bastant també la teva trajectòria vital, professional i com a esportista.
Exacte, crec que potser a mi m'ha tocat escoltar molt els límits que tenia degut a la meva discapacitat visual i potser és la meva forma de combatir-ho, no? De dir, bueno, els límits ja me'ls posaré jo, que segur que me'n trobaré, no, tampoc em crec super res, però ja me'ls trobaré jo i ja aniré veient com els puc superar, quins puc superar i com ho he de fer, no? I no la societat o l'entorn.
És difícil de gestionar? És a dir, és molt bonic escoltar-te dir això, però una cosa és explicar-ho, i una altra cosa és que tu hagis hagut de passar-te tota la vida aplicant-ho, això, no? I de mantenir aquest esforç permanent, fins i tot els dies en què no estàs bé, perquè, mira, això t'agafa un dia animat, no?, i un dia xulo, i tot flueix, però t'aixeques un dia lletjot i gris i de pluja i en què potser no serà el millor dia de la teva vida i penses, i a més, això també ho he de tirar endavant, no?
Exacte, sí, és tal com has dit. El que passa que, bueno, jo tinc la sort, o he tingut la sort, de créixer en una família amb uns valors molt clars i on el respecte i l'amor estaven sempre presents, no? I suposo que això també m'ha fet connectar a mi amb la confiança sempre i amb trobar la meva manera de fer les coses. És veritat que a vegades es fa feixuc haver de demostrar sempre que pots fer les coses, perquè encara vivim en un entorn que és molt limitant i és molt discapacitant, no? I de seguida assenyalem el que no pot fer l'altre o el que creiem que no pot fer l'altre, i al final això només neix de les nostres pors que les projectem en la resta de persones, no? I en el cas de ser una persona que té una discapacitat reconeguda, encara és més constant, doncs, des que ets petit a l'escola, has de demostrar en tots els entorns de la vida, l'escola, les amistats, les extraescolars, després quan et fas gran la universitat, entrar al món laboral i en el meu cas en el món de l'esport, doncs que tu vals i que sí que pots fer coses, no?
Quin és el secret per no defallir en tot això?
Doncs saber que pots permetre't justament fallar, no? Donar-te permís a fallar, a tenir moments de dubte, d'incertesa, a donar manera abraçar aquesta vulnerabilitat, no? Entendre que dintre de nosaltres hi ha aquesta part i que per mi el secret ha estat aprendre que no sóc perfecta, justament, i no intentar ser perfecta. Potser durant molt temps sí que em vaig passar molt temps intentant buscar aquesta perfecció, dissimular, que no se'm notés res, no? I ser aquesta versió suposadament ideal de persona, i quan vaig entendre que tot això era un esforç absurd que em portava a un lloc que era donar-me cops contra una mateixa paret, doncs jo crec que vaig agafar un grau de tranquil·litat, doncs, molt més amable, no?
Segurament hi ha moltes persones que estaran escoltant ara aquesta conversa i que potser no li posen cara a la Carla, però que diuen, aquesta veu em sona, jo aquesta veu l'he estat escoltant. La Carla ha participat en el programa diari que es feia durant els Jocs Paralímpics de Televisió Espanyola, Tokio en Juegos. Què tal l'experiència?
Molt xula, la veritat que, bueno, un equip molt jove, amb moltes ganes de posar l'esport paralímpic al capdavant, no? I de justament treure totes aquestes etiquetes i totes aquestes traves de les que parlàvem, amb el qual, pues, una cosa molt optimista i molt valenta. I jo m'ho vaig passar molt bé fent-ho, vaig disfrutar-ho molt. Per mi va ser poder viure els jocs des d'un altre... Eren els primers jocs que visc des de casa, i veient-ho per televisió, no sabia emocionalment com m'afectaria, no? Però m'ho vaig passar superbé seguint-ho com a fan, no? I podent-ho explicar i podent explicar històries dels esportistes que teníem allà competint i també de les diferències entre esport olímpic i paralímpic i poder fer una mica de pedagogia, potser, de tota aquesta realitat.
T'ho deien molt, que ets una enciclopèdia paralímpica.
Sí, vam agafar aquesta broma de l'enciclopèdia. És veritat que jo tinc la sort de tenir molta memòria i llavors portava les coses, òbviament, preparades, no és que m'ho sàpiga tot, però tornem-hi amb la discapacitat visual. Jo no podia llegir cap guió, llavors tirava de memòria i de les coses que sé o que he pres al llarg de la història.
Com et vas plantejar el fet d'explicar per televisió, de fer-ho per tot Espanya, el que són els Jocs Paralímpics, més enllà d'allò que pogués estar passant i que poguéssiu entre tots, doncs, estar explicant una prova concreta, no?, que estigués succeint en aquell moment. Tu, que ets exesportista professional, però que et dediques també al món de la comunicació i que el cas aquest concret dels Jocs Paralímpics, doncs, tenia tot aquest component, aquest món de la discapacitat que tu coneixes en primera persona i que hi has treballat durant molts anys, primer a nivell personal i després a través d'entitats i associacions com les que has fundat, que després hi entrarem, no? Com et plantejaves tu aquesta comunicació dels Jocs Paralímpics per a tothom, per a tot Espanya?
Doncs jo el que tenia molt clar i el que vaig tenir la sort de trobar que l'equip de que feia el programa Tokyo on Geo també compartia és que volíem parlar d'esportistes i de les seves històries i d'esport, no de persones amb discapacitat que fan esport. Òbviament, ja el factor discapacitat tampoc no s'ha d'eliminar, forma part de la nostra realitat i de la vida de cada persona, però sobretot centrar-nos en la història d'aquell esportista, com ha arribat fins allà, qui hi ha al seu entorn, quin és l'equip que treballa amb ell, no, com donar una imatge molt més global de l'esport, no tan enfocada en el resultat i la medalla que ha aconseguit aquell esportista, sinó tot el que significa arribar a aconseguir aquella medalla i també poder donar una imatge de la realitat de l'esport paralímpic i que la gent coneixi els esports paralímpics i les seves especificitats, no? Hi ha moltes categories, hi ha moltes diferències i que ho senti proper per poder-s'hi enganxar, perquè realment el que hem vist és que l'esport paralímpic també enganxa a la gent que li agrada l'esport.
I sobretot que tothom comenci a assumir i a entendre que l'esport paralímpic també és un esport d'elit. L'esport paralímpic que es veu als Jocs Olímpics és un esport d'elit també, no?
Exacte, és que els Jocs Paralímpics és l'elit de les persones amb discapacitat que practiquen esport, però és que són esportistes, no? És posar aquest èmfasi, no? De que potser fa anys sí que era una altra realitat, va tot l'origen ve de més temes de rehabilitació, d'amputats de guerra, bueno, sí, l'origen ve d'aquí, ve d'una rehabilitació innegable i que l'esport és una eina per insertar les persones de nou a la societat, per connectar amb la teva confiança, per guanyar autoestima, per adaptar-te a una nova vida quan has patit un accident. Això no ho qüestionaré, és així, és real. Però l'esport paralímpic ja no és això. L'esport paralímpic ja són esportistes que venen d'una història que els ha portat a la discapacitat de diferents maneres, però són esportistes que practiquen esport i que cada dia es deixen la vida als entrenaments 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, com a esportista d'elit, que és una feina molt exigent.
Clar, perquè estan preparant-se durant 4 anys com qualsevol altre esportista per quan arriba la seva cita olímpica, que en diem paralímpica, però és la seva cita olímpica, no?
Sí, bueno, paralímpica està bé, eh? Vull dir, al final, olímpics i paralímpics són dos marques diferents, són marques registrades, amb la qual cada una té el seu nom i la seva propietat, no? I jo sempre dic, com aquesta cosa del Proud Paralympian, no? Perquè no, en els esportistes paralímpics no ens sap gens de greu ser paralímpics, ho som.
No, però jo no ho plantejava per una qüestió de greu, sinó perquè la gent entengui, no? És a dir, que estem molt acostumats a explicar aquest bagatge d'esforç continuat durant 4 anys, d'estrès, de tensió, de millorar per arribar als Jocs Olímpics, i en els Jocs Paralímpics, i aquest era l'esforç que fèieu en el programa diari, és exactament igual, no? És a dir,
exacte.
El procés de preparació, de tensió, d'esforç, de necessitat, de superació, és el mateix.
Exactament, és el mateix procés, amb la diferència de que tens menys sponsors, menys patrocinadors, menys suport mediàtic, menys suport institucional i menys de tot això, que això afecta en la teva possibilitat de ser professional en aquest esport.
Clar. Com els has viscut tu, els 3 Jocs Paralímpics dels quals has estat? Tu has estat a Atenes, a Pequín i a Londres. Això va ser el 2004, el 2008 i el 2012.
Sí. Doncs són experiències molt diferents les 3. Els primers, per resumir-ho, perquè podria estar-te una hora parlant d'això, de fet, a vegades ho faig en conferències, Atenes per mi eren els meus primers jocs, jo tenia 17 anys i venia de guanyar-ho tot en campionats d'Europa i del món. Pensava que m'havia de passar el mateix. I va ser la primera gran patacada, no? Jo vaig, un mes abans dels Jocs d'Atenes, em vaig posar molt malalta i venia prenent 3 setmanes d'antibiòtics, amb la qual no vaig poder rendir al nivell que jo esperava i vaig perdre la medalla que jo creia que em mereixia, no? I ho vaig viure com sensació de fracàs, frustració...
És a dir, tu anaves convençuda que anaves ara ho diré una mica en plan bèstia, eh? Tu anaves a Atenes a recollir una medalla.
Sí, sí, jo no em qüestionava... Durant tot aquell any no em qüestionava la possibilitat de que jo no pogués guanyar una medalla.
I la medalla no va arribar.
No va arribar, no va arribar i va ser un desastre absolut. I realment llavors vaig rebre un SMS en aquell moment amb una frase que deia no fracassa qui cau, sinó qui no s'aixeca. I llavors aquesta frase me l'he gravat com a la pell, no?, de dir, vale, es va convertir en el meu mantra per poder canviar de xip i entrenar pels jocs de Pequín i sobretot per poder-los disfrutar, perquè jo vaig anar als meus primers jocs i estava com si estigués al trofeu Panellets del cap de setmana.
Oh, tu reps aquest missatge el 2004 i amb aquest missatge guardat al telèfon mòbil... Mm-hmm. Arribes al 2008.
Exacte. Arribem a Pequín amb 4 anys de bons, grans resultats, de nou als pòdiums d'Europa i del món, sense baixar d'aquells podis, no? I sobretot més forta que mai. Arribo allà més forta que mai, amb els millors resultats de totes les temporades que portàvem, baixant totes les meves millors marques. Què va passar a Pequín? Que, bueno, en l'eliminatòria per classificar-nos a la final, que just jo passava amb una companya, amiga meva i rival en segon i tercer lloc, em va guanyar la partida psicològica. Ella va començar a dir el bé que s'havia sentit i jo em vaig començar a fer petita, fer petita, fer petita. I em vaig tirar a nedar amb pors, amb dubtes, amb incertesa, amb inseguretat. Vaig nedar fatal, no vaig fer res del que havia de fer i, òbviament, vaig tornar a perdre la medalla i quarta medalla de xocolata.
Quarta medalla de xocolata. Però a Pequín tu no hi havies anat a recollir una medalla. És a dir, inicialment...
Sí, no, ja... sí.
Sí,
sí, sí, també anava per medalla. Estava...
Havia... Però quan jo dic que anaves a per medalla, deies si tu anaves amb el convenciment... No, bueno, no jo, amb la voluntat, és a dir,
jo
si
sabia...
anaves amb el convenciment de que si les coses anaven ja no bé, sinó normal,
sí,
tu tornaves amb una medalla.
Sí, jo no havia de fer res de l'altre món per aconseguir aquella medalla perquè les meves marques m'avalaven per estar al podi. Però en aquest cas vaig fallar psicològicament. Estava molt preparada físicament, però no psicològicament. I això és el que em va fer perdre la medalla.
I a Londres 2012?
I a Londres 2012 va ser pues, un plantejament molt diferent. Portàvem 4 anys perfectament estudiats. Havíem assegut amb el meu entrenador a planificar-ho tot, no? I vam incorporar l'equip biomecànic, nutricionista, psicòleg, més treball amb el fisioterapeuta. Com vam fer l'equip molt més gran i vam incorporar totes les eines que realment necessitàvem per aconseguir aquella medalla. I la medalla, doncs, al final tampoc va arribar. Quina va ser la diferència entre Pequín, Atenes i Londres, no? Atenes, Pequín i Londres. Doncs que a Londres jo vaig tocar la paret i, òbviament, jo volia la medalla i quan vaig tocar la paret i vaig veure que tornava a ser quarta una altra vegada, doncs no era dolç el gust de la medalla de xocolata, no? Però en l'instant següent vaig ser molt conscient de que jo ho havia donat absolutament tot i jo vaig tocar aquella paret completament buidada. Llavors, simplement hi havia 3 que eren millors que jo i això doncs, és una cosa que forma part de l'esport. En aquells jocs no havia fallat res. Jo m'ho havia passat superbé treballant durant 4 anys per arribar allà, m'ho havia passat bé amb l'equip que havia construït, tenia la meva família allà al costat per veure-ho, no? Els meus pares, els meus germans, amics... tothom fent-me costat i simplement n'hi havia 3 millors que jo i això vol dir que tu no tens medalla, simplement va ser això.
Clar, tu saps que hi ha moltes persones que això que tu ara expliques amb aquesta naturalitat, no sé si perquè del 2012 ja ha passat molt de temps o si ja ho vas viure així en aquell moment, pot haver-hi persones que quan es troben amb aquesta situació tinguin la percepció que han fracassat. És a dir, tu havies estat 4 anys competint i entrenant-te per una competició concreta i quan arriba aquell dia, el moment determinant, per unes dècimes, en lloc de ser bronze, ets xocolata. En lloc de ser podi, desapareixes de la història, no? Del record, sí, diguem-ne, de la medalla. I, per tant, hi pot haver-hi persones que diguin, clar, és que hem passat de l'èxit al fracàs, i això és molt dur, perquè et passes 4 anys treballant per aquell moment, no?
100%, i ets el primer dels oblidats, no? I la teva vida, la teva història canvia molt, i la història que puguis començar a escriure a continuació també canviarà molt, perquè el recolzament que tindràs serà molt diferent, no? Però jo sí que és veritat que en aquests 4 anys sí que vaig fer un canvi de xip. Jo a Atenes i Pequín sí que sentia que havia fracassat, però a Londres no ho sentia, perquè... Jo havia posat tot de la meva part, no em podia retreure res. Simplement havia funcionat d'una altra manera, n'hi havia 3 millors, forma part de l'esport. Si tu saps jugar, has de saber perdre, no? I és veritat que hi ha derrotes que fan més mal, però la sensació de fracàs no existia, perquè per mi fracassar és realment quan tu estàs fent una cosa i l'estàs fent amb desgana, no estàs posant tot de la teva part, no estàs veient amb quines coses has de millorar, no estàs obert a la crítica o a créixer, no? A construir-ho d'una altra forma. En canvi, jo, als 4 anys de Pequín a Londres, soc molt feliç i em sento molt afortunada de fer-ho com ho vaig fer, i això sí que ho vaig poder viure des del moment següent, sobretot perquè em va ajudar molt Jo abans de competir em pintava una careta somrient a la mà després de Pequín, no? Perquè el que no volia era tornar a viure uns jocs plorant entre llàgrimes com havia viscut.
Sempre? A totes les curses?
A totes les competicions. Fins i tot ho vaig començar a fer amb coses importants de la vida, no? També. I llavors a Londres vaig començar, després d'aquest quart lloc, vaig començar a rebre fotos de la família, d'amics, de gent que no coneixia, que m'enviaven aquesta careta somrient. Llavors, com... Bueno, sí, jo podria tenir ara una medalla... De bronze a casa meva, no? Guardada en algun lloc, i no la tinc, però és que tinc tots aquests records, tot aquest regal, no? Tot aquest aprenentatge que per mi és molt més important. Jo crec que a mi el que jo he après dels jocs és a deixar de centrar-nos en el resultat i ser tan resultadistes i que la nostra felicitat i la nostra autoestima depengui d'un resultat per centrar-me en el procés, en el camí i en el que aprenc i amb qui ho comparteixo.
La teva trajectòria vital és la que segurament més t'ha ajudat a ser capaç de fer aquest pas i assumir les coses d'aquesta manera a la vida i després a ser capaç d'explicar-les com les expliques?
Sí, clar, la meva trajectòria vital està molt lligada a l'esport. Jo nedo des dels 9 anys i a Londres en tenia 25, no? I em vaig haver de retirar, bueno, la primera vegada amb 27, la segona amb 31, no? Llavors, ja en tinc 34. Vull dir que la meva trajectòria vital està bastant lligada a l'esport i la meva segona vida té molts pocs anys de vida,
per què,
no?
Per què vas començar a nedar?
Per casualitat. Jo ja nedava, havia après a nedar, havia fet cursets, el típic que tots els nens, no?, aprenen a nedar, i em van veure uns professors relacionats amb l'esport per persones amb discapacitat, em van veure nedar i em van preguntar si volia anar a competir a Madrid. Jo tinc un... Bueno, en aquell moment tenia un germà gran i dues germanes bessones, no? Uh-huh. I de tots els de casa, ningú havia anat a Madrid, i menys ningú havia anat amb avió. I llavors jo vaig anar perquè jo volia anar amb avió i a sobre em van regalar xocolata a l'avió. Vull dir,
i a casa ho van veure clar? És a dir, que ningú hagués fet aquest pas i que aquest pas li toqués fer-li a la Carla, que tenia aquesta deficiència visual... I que...
No, cap. A casa meva el meu pare sempre ha sigut entrenador de bàsquet, és professor d'educació física, vull dir, ha sigut sempre molt fan de l'esport i la meva mare també creia en que féssim esport tots, no?, i visquéssim aquesta realitat, i en cap moment van plantejar que això pogués ser dolent per mi, sinó tot el contrari, totes les experiències que assumis, i de fet va anar tot bastant fluid i potser no vam ser conscients del món amb el que m'havia posat fins després d'Atenes, que jo ja portava dos campionats d'Europa, dos campionats del món i uns Jocs Paralímpics, i vam dir, oh, escolta, que...
Potser resulta que la meva vida s'està convertint en sí, això, no?
Sí, sí, llavors vam ser tots, tota la família, potser més conscients de dir, mira, que la Carla neda professionalment.
Ara parlarem de com la Carla passa de ser una nena que té aquesta deficiència visual a acabar sent aquesta esportista d'elit en aquesta trajectòria personal, perquè després té molt a veure també en el que s'ha acabat convertint la seva vida i en el que dedica ara el temps. Abans de continuar aquesta conversa, una altra de les cançons que li hem demanat a la Carla, què t'agradaria que sonés? I diu The Scientist, de Coldplay.
To the stars.
molt Coldplay o què?
Sí, m'agrada molt i vaig tenir la sort de poder-los escoltar en directe a la clausura dels Jocs Paralímpics de Londres 2012 i plorar amb aquesta cançó. De fet, jo l'escolto i bufa, em remou moltíssim encara a dia d'avui perquè diu això, no? Ningú va dir que fos fàcil i realment jo venia d'això que us acabo d'explicar, d'acumular aquest nou quart, de no saber si podria tornar a repetir una cita paralímpica i potser el somni s'acabava allà i així.
A veure, parlem una mica de tu, perquè la gent et conegui una mica millor. Sabem que ets esportista, que has estat a aquests Jocs Paralímpics, que t'has quedat aquest límit d'aconseguir una medalla i que, malgrat tot, expliques això no va ser un fracàs. Tu tens una deficiència visual, què hi veus, un 5% aproximadament?
Sí, jo tinc una discapacitat visual de naixement i vaig néixer amb un 10%, però després vaig tenir un desprendiment de retina, vaig perdre l'ull dret, que era el que jo feia servir més per manejar-me, no? L'esquerra no li feia ni cas, i vaig haver de començar a tirar amb l'ull esquerre, que em quedava doncs, un 5%, més o menys.
Per tant, tu no hi has vist mai, o no hi has vist mai bé, diguem.
Sí, no hi he vist mai com la majoria de la gent, sí.
I la teva vida ha sigut fàcil?
Jo m'ho he posat fàcil, la veritat.
I el teu entorn t'ho ha posat fàcil?
El meu entorn familiar, sí. De fet, el meu entorn familiar potser s'ha passat de rosca a vegades, no? Perquè mai m'han vist cap limitació i mai m'han posat cap trava per intentar fer res. I tot el que, pues, quan érem petits, tot el que feien els meus germans, jo darrere també ho feia, no? I potser ens va faltar una mica dir, bueno, un moment, que vale que ho ha de fer tot, però també existeix aquesta realitat, no veu bé, i llavors amb els anys he hagut d'aprendre a dir, vale, vull fer-ho tot, però com ho vull fer a la meva manera perquè em sigui realment més fàcil a mi.
Però això no t'ha impedit mai perseguir ni un somni, ni una vocació personal, ni professional, ni anar cap a Madrid, o ara instal·lar-te pel teu compte per treballar. És a dir, tu sempre has tingut la capacitat de trobar la força o l'energia o la motivació per tirar endavant per tu mateixa.
Sí, és que no m'he qüestionat que hi hagués una altra opció de viure, no? Per mi, jo crec que o sigui, o t'ho busques tu o ningú t'ho farà per tu. I és veritat que sí que hi ha moments dolents. Jo quan vaig acabar la carrera de comunicació audiovisual i em vaig posar a buscar feina i veia que les empreses només em volien per la discapacitat i no pel que jo podia aportar en aquella empresa i que l'únic que volien és que estigués allà pues, escalfant una cadira, doncs em va frustrar moltíssim. Perquè
et volien per quota?
Sí. Sí, sí, i és molt dur, perquè jo crec que sóc una persona, bueno, tenia en aquell moment una, pues això, una carrera, després un màster, un altre i un altre, vull dir, per formació no serà, i a part, comunicació audiovisual, crec que comunico també bé i que podia aportar alguna cosa en aquest sector, però mai vaig trobar l'oportunitat clara de formar-ne part. I llavors pues, m'he anat buscant la vida com he pogut. He estat això a Madrid amb el Comitè Paralímpic, pues, amb el Departament de Comunicació durant un temps per poder estar als Jocs de Rio, en aquest cas. Pues, ara em va sortir aquesta oportunitat de comentar els Jocs Paralímpics de Tòquio. Però la resta de coses que faig doncs ha estat emprendre. He emprès diverses empreses que no han funcionat i ara sembla que les coses ja van bé com a coach, amb els meus clients individuals, amb les meves formacions amb empreses, amb equips i també amb la Fundació Punt de Vista, i que sembla que ja sí que he arribat a un moment de relativa estabilitat, o això sembla, amb el món de l'autònom i de l'emprenedoria mai se sap, però que sembla que hi ha projectes molt bonics dels que formo part i que em fan feliç.
Ara entrem en aquesta vessant de coach, que escoltant-te com parles és bastant evident que se't dona bé i segurament t'està funcionant molt bé. Parlem abans d'aquesta Fundació Punt de Vista. Tu n'ets la cofundadora, amb la Maria Petit, amb el Pep Llop, amb el Gabriel Matioli i amb l'Òscar Alpuente. Crec que no em deixo ningú. Explica'ns una mica què hi feu a la Fundació, en què treballeu i què és el que esteu tirant endavant.
Doncs mira, la Fundació Punt de Vista té un repte molt clar, que és apostar per la ciència com a vehicle per solucionar els problemes de visió, no? Més enllà de fins i tot de si tens un ull o no el tens, no? Uh-huh. És un projecte preciós que neix justament del Gabriel Matioli i un incident en el que va perdre l'ull i va decidir que volia apostar per això. I aquest és com la motivació principal, però per altra banda, òbviament, no ens oblidem de les motivacions socials que també tenim, que és, d'una banda, sensibilitzar a tota la societat envers a la diversitat visual, ja sigui escoles, empreses, justament perquè no es trobin amb els problemes aquests que parlàvem abans, les persones. I també un de molt important és l'acompanyament a persones que es trobin en una situació de pèrdua de visió, del grau que sigui, en aquest moment d'adaptació, perquè òbviament nosaltres doncs, tenim un voluntariat molt bonic, que ha viscut diferents realitats i té diferents relacions amb la discapacitat visual, ja sigui perquè ho pateixen directament o perquè són familiars de persones que ho han patit, i podem oferir aquest servei d'acompanyar en aquesta situació de canvi a qualsevol tipus de persona, sense discriminar ni pel grau de discapacitat ni pel país d'origen, que hi ha altres organitzacions bastant més conegudes que sí que ho fan, no?
La discapacitat visual és una de les discapacitats a les quals costa més adaptar-t'hi quan no és un problema de naixement com és el teu? És a dir, tu deies abans, jo no hi he vist mai o no hi he vist mai bé, no? I per tant no has passat, diguem-ne, per al procés que poden tenir moltes persones que per accidents o malalties, amb el pas dels anys, no? Hagin passat de fer una vida veient-ho tot normal i, per tant, fent vida d'una manera més o menys curta,
normalitzada,
no? De cop i volta, no veure-hi, no? Que és un trasbals molt important, sobretot per la sensació d'indefensió, per exemple, que genera d'indefensió. No em refereixo a perills, sinó a poder-te manegar, no?
Sí, sí, en certs aspectes és molt limitant i t'has d'adaptar. Jo ho he viscut ja perdent l'ull dret, que per mi ja era perdre la meitat del que jo veia, i ja em va posar en una situació molt vulnerable, molt fràgil, on vaig haver de treballar molt bé la meva relació amb la tristesa i amb la pèrdua, no?, per poder sortir d'allò, i on vaig haver-me també d'exposar a la necessitat d'un bastó o d'audiollibres o de coses que jo no havia fet així fins aquell moment i que havia de començar a fer diferent, no? I llavors, clar, si vens d'una visió del 90 del 100%, no?, la visió més comú, el canvi és molt més bèstia, tant per tu com pel teu entorn, i realment és molt important, òbviament, l'acompanyament mèdic, però també l'acompanyament emocional, i moltes vegades doncs, tu pots recórrer a un psicòleg, a un coach, a un terapeuta, el que tu et vagi bé per cuidar aquesta part de benestar emocional, però sovint també necessites referents o persones que ja hagin passat per això, amb les que et sentis comprès i puguis dir, vale, doncs, puguis parlar sense por a ser jutjat, sense por a ferir, perquè a vegades doncs, això la família li farà mal sentir-te dir segons quines coses, i tenir un entorn en el que et puguis sentir segur i et puguis sentir comprès ajuda a créixer, no?
Et consideres una persona especialment forta?
Doncs jo sempre m'havia considerat una persona sí, molt forta, i m'havia posat aquesta etiqueta que també em posava la família. I quan vaig perdre l'ull dret, em vaig replantejar el que volia dir ser una persona forta. Perquè com que llavors em sentia tan fràgil i tan poca cosa, i vaig posar en dubte tot el que havia estudiat, si podria... Jo dubtava de tot, de si tota la carrera i els màsters que tenia em servirien d'alguna cosa i podria treballar alguna vegada a la vida. Si podria seguir vivint sola com estava fent fins aquell moment. Si tindria mai parella, si podria mai ser mare, si podria... Tot.
I allà, a què t'agafes?
I allà, justament, m'agafo a tota la història esportiva que tenia darrere. Jo crec que el que vaig aprendre amb l'esport, que era centrar-me en el moment present, disfrutar del moment present, envoltar-me d'un equip que m'ajudés a reconduir la situació, i sobretot el que us deia del somriure, no?, amb quina actitud volia afrontar jo la vida, això em va reconnectar. A més, justament en el moment que estava més crític, no?, de Häagen-Dazs, Kleenex i sofà, no?, de drama total, vaig rebre unes cartes d'uns nens d'una escola que van llegir un article meu que just vaig escriure després dels Jocs de Londres, explicant tot això de la cara somrient, sí, dels quarts i tot. I això em va fer reconnectar de dir, ostres, aquesta gent, si em veu ara, no s'ho creuen, no? No sóc aquesta persona. I va ser com una mica agafar-me això, a com volia jo viure aquella situació, de qui em volia envoltar i què necessitava per sortir d'allà, perquè realment estava en un moment molt dolent, molt fràgil, amb molta ràbia, amb moltes resistències, no? I havia de trobar la forma de sortir d'aquell pou.
Quin és el teu secret de l'èxit per combatre la por al fracàs?
Doncs acceptar que fracassaràs. Sí, sí, forma part de l'aprenentatge.
Això és molt senzill de dir.
Molt difícil de fer.
Molt difícil de fer.
Sí.
Perquè a ningú ens eduquen a fracassar, ni ningú ens ensenya què hem de fer quan fracassem.
Clar, és que el problema és que seguim molt enfocats això, amb el resultat constantment. I en lloc de centrar-nos en que per aprendre t'has d'equivocar. Si tu disfrutes aprenent, i et centres en el procés d'aprenentatge, i entens que forma part equivocar-te d'aquest procés d'aprenentatge, ja està, no? Ja tens la nova visió, la nova forma de veure-ho. I per mi és una mica això de dir... Clar, que això no vol dir que jo, quan m'equivoqui, no em faci ràbia, o quan no em surtin les coses com jo vull, no m'agradi, o que la fundació que hem co-creat no estigui rebent tots els, no sé, tots els patrocinadors que jo crec que es mereix. O, clar, i que és lent, i que és feixuc, i que són moltes hores, i forma part, la sensació de frustració de tot això forma part del procés. Però clar, si ens enfoquem només en aquest victimisme de pobre de mi, que no m'ha sortit i jo m'ho mereixia, què guanyes? No guanyes res. Pues...
Què costa més de portar a la vida? Les medalles de xocolata o tenir màsters, carreres universitàries, el passat d'un esportista d'elit que ha estat en 3 Jocs Olímpics i haver d'acabar treballant pel teu compte perquè les empreses et diuen no, home, si fas comunicació visual i ets una deficient visual, no m'interesses. Què costa més?
Jo crec que això segon, no? Perquè al final la medalla de xocolata és el que deia, doncs forma part de les normes del joc i d'una probabilitat, però tu formar-te i tenir habilitats i capacitats per seguir aprenent i per seguir sumant en un entorn en el que t'agradaria i veure que et tanquen les portes per un motiu que no té res a veure amb la teva capacitat professional, doncs és bastant dolorós, perquè és una cosa contra la que és molt difícil que tu realment puguis fer alguna cosa, no?
Hem estat parlant molt de gestió d'èxit i fracàs. Vull aprofundir-hi una mica més. Abans escoltarem una altra cançó, una cançó que diu pot ser que ho donis tot i no ho aconsegueixis, que et quedis sense forces i que no se t'acompleixi, pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cuc, pot ser que ploguin pedres que et facin marxar lluny. La cançó es diu De Bones i és d'Oques Grasses.
Pot ser que ho donis tot i no ho aconsegueixis, que et quedis sense forces i que no se't compleixi. Pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cuc. Pot ser que ploguin pedres que et facin marxar lluny. Vine a buscar-me on vulguis, que ho estaré esperant. Ja no m'importa el vèrtic de no saber on anar. Pot ser que ho doni tot i no ho aconsegueixi, que em quedi sense forces, que tot i així segueixi. Yeah, 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 yeah. Tot el que no entenem és tot el que ens va omplint. Pot entrar la llum quan et fas ferida. Porto dins és de no estimar-me prou, que la pluja em brilla als ulls tots els dies que plou. Si ho has donat tot, mira, tot això que tens, que quan queda per fer és pitjor que fer-ho malament. Quina alegria el rotllo d'existir, no li calen claus al vent, ningú li diu qui ha de ser.
Has anat sempre a tope amb la vida, com diu aquesta cançó?
No, jo ho he intentat, la veritat.
Escolta'm, aquest estiu, abans estàvem parlant, no?, i ho hem anat fent al llarg de tota la conversa, de la gestió de l'èxit i del fracàs. Abans dels Jocs Paralímpics, aquest any, els Jocs Olímpics, tothom en va parlar molt, evidentment, per tot el que hi va passar, però hi va haver un nom que va destacar per damunt de tots, que va ser el de Simon Biles. Tot el món estava pendent de l'actuació de Biles en aquells Jocs Olímpics, i a les portes de la final va dir que el cap no li funcionava per participar en finals olímpiques.
Que valenta, eh?
Que valenta. Mira, és, el que, és justament el que t'anava a dir. En aquell moment vaig dir, no entenc res, no? Mm. I després, amb el pas del temps, he pensat, que valenta i que bèstia estar-te 4 anys matxacant-te, com segurament va estar la Simon Biles com a esportista d'elit, i a la final dir, no, no puc sortir.
Sí, jo crec que és una mostra de respecte cap a ella mateixa. I el seu autocuidado, no? El seu benestar. Al final hi ha una cosa que és molt més important que totes les medalles, que ets tu. I el preu a pagar, jo sempre ho dic, quin és el preu que estàs disposat a pagar per aconseguir els teus somnis? Hi ha un això sí que té límit, i l'ha de tenir, perquè no pot passar per sobre de tot l'èxit d'una medalla, no? L'èxit entès com a una medalla. Perquè el mal que et pots fer a tu mateix és molt gran, i en aquest cas de la Simon Biles, òbviament encara més, perquè fa un esport que és de risc en el punt que si tu no estàs concentrat, no sé, la lesió que pots tenir caient d'una barra o d'un mal salt pot arribar a ser bastant bèstia, no?
El problema, segurament, és que els qui no estem en el món de l'esport i només el veiem des de fora, i molts espectadors que l'únic contacte que tenen amb l'atletisme i amb diverses modalitats és cada 4 anys, amb els Jocs Olímpics, tots tenim clar que allà veurem el reflex de l'esforç físic, no?, que hi ha hagut, físic i tècnic, perquè els atletes arribin en aquella competició. Però no sabem quin és el patiment psicològic que hi ha per arribar, no?, fins a aquell punt.
Exactament, i sobretot no se li ha donat la importància durant molts anys. Jo quan vaig començar a anar a la meva primera psicòloga esportiva, tenia 17 anys, més o menys, i era com la rara. Va, ella necessita anar al psicòleg, pobre. I ningú es qüestiona si necessites anar al fisio.
Per què hi anaves tu? És a dir, quan hi comences a anar, per què hi comences a anar?
Jo no afrontava les competicions com volia. Em feien por. Jo entrenava campiona del món amb entrenaments, ho donava tot, m'ho passava bé més deixant-me la vida, disfrutava molt entrenant, i arribava l'hora de la competició, que era molt més fàcil que allò, i em superava, perquè justament el que dèiem, estava molt més centrada en l'expectativa, en el que havia de passar, en el resultat que havia d'aconseguir, que i si no ho aconseguia, què? I aquesta por al fracàs és la que em paralitzava, justament, i abans de donar-ho tot i no aconseguir-ho, no? Millor no ho dono i així segur que no ho aconsegueixo. I estava en aquest punt que a més trobem amb moltíssima gent així en el món laboral, no només en el món de l'esport, no? No fos cas que ho intenti tot i no em surti, bueno, doncs mira, allò que tens, no?
Sobretot perquè com n'és d'important estar bé del cap perquè el cos funcioni i et respongui, no?
Exacte, exacte. I, de fet, jo ho he anat vivint al llarg de la meva carrera esportiva, que per diferents motius, doncs, des de motius sentimentals, no?, que a tot esportista, clar, creix i té relacions de parella, relacions d'amistat, coses que no funcionen a la teva vida i que has de gestionar i que t'afectaran en el teu rendiment, fins a situacions de temes més relacionats amb la conducta alimentària, i això també t'afecta en el teu rendiment. I tot això està completament relacionat amb la salut mental, i poc pes se li ha donat.
Hem parlat de la Simon Biles, ja també el cas de la Naomi Osaka, la tenista al capdavant de l'ATP, que ja va deixar el tennis durant un temps perquè per qüestions mentals no podia tirar endavant. Deia ara la Carla, jo vaig anar al psicòleg esportiu i primer ningú entenia per què ho havia de fer. La Meritxell Bellatriu és psicòloga de l'esport. Meritxell, com estem?
Hola.
Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta conversa. Què costa més de digerir per un esportista, l'èxit o el fracàs?
Bé, jo crec que al final l'esport implica emocions a molts nivells, no?, i emocions molt intenses. Crec que a vegades pot ser tan difícil assumir l'èxit com assumir el fracàs, no? Jo crec que per tot ens hem de preparar i com escoltava ara, no?, la companya, doncs ens hem de preparar en totes les àrees, no? Jo crec que cada cop som més conscients, no?, d'aquesta preparació integrada, no?, que necessitem treballar des de totes les àrees, no?, perquè a vegades una persona pot tenir un talent molt gran, però bueno, estan parlant d'esportistes que estan sotmesos a una pressió supergran des de molt petits, i això jo crec que s'ha d'ensenyar, s'ha d'acompanyar, s'ha de treballar precisament per evitar situacions com les que vivim, no?, a vegades, i penso que la sort és que es puguin parlar i que ara pues, puguem estar debatint sobre aquests temes i no quedin a la foscor, no?
Com potser han estat fins ara. És compatible la necessitat extrema de triomfar que tenen esportistes del nivell de Simon Biles per ella mateixa, per la pressió mediàtica que hi ha al seu entorn, amb la capacitat d'estar centrat?
A veure, realment és el que dèiem, no? Al final s'ha de preparar i s'ha de conjugar amb molts factors, no? Jo crec que l'entorn també és superimportant, no? És a dir, no és només l'esportista, sinó com es gestiona, no? O com intervenen tots els agents al voltant, no? Perquè en casos que també tampoc això no acompanya, no? Llavors, ja estem parlant d'esportistes que bueno, en el seu moment han sigut menors d'edat i han estat sotmesos a molta pressió i tot això ha d'anar acompanyat, primer per un treball específic i segon també per un acompanyament també amb les persones que estan relacionades, entrenadors, tècnics, família, no? I tot això ha d'anar acompanyat. Llavors, si tot això acompanya, pot ser compatible. Si no, doncs, bueno, hem de veure. Igualment, intervenen moltes variables, estem parlant en termes genèrics,
sí.
S'ha de veure el cas a cas.
Clar, però, per exemple, com a professional, com a experta, uh-huh. Va passar el cas de Simon Biles, però darrere van començar uh-huh. a sortir molts esportistes, alguns en actiu i d'altres que ho havien estat uh-huh. dient hem passat per aquesta situació. Potser uh-huh. això ja no era tan normal, que en sortissin tants, vull dir.
Bé, el que passa és que moltes vegades no es parlen les coses. Aquest és una miqueta el tema que trobem, que sembla que el que no es parla no passa, no? I que quan es parla un cas sembla que han sortit molts perquè, bueno, moltes vegades no es facilita, no? És un signe com de debilitat, no? El fet de dir no puc, el fet de dir, ostres, em retiro, és una cosa que a vegades un no està preparat per assumir, no?
I però també és l'exemple de que una mala gestió pot ser nefasta, no? Perquè, és a dir, Simon Biles és evident que si haguessin actuat abans, segur... Potser aquelles finals olímpiques les hauria pogut disputar, no? És a dir, per no haver-ho parlat abans, després de 4 anys preparant-se, el que no va poder fer va ser competir el dia que havia de competir, no?
Clar, evidentment, quan intentem gestionar o intentem controlar alguna cosa que està allà, no?, i que ens està generant un malestar, arriba un punt que es descontrola, no? Llavors, l'accés de control generalment no és bo, no? I entenc que moltes vegades... perquè tampoc és fàcil, eh? Tampoc a vegades no saps amb qui, no saps... No es dona cabuda aquest tipus de missatges, no? A vegades el retirar-se no és una opció, no? Com segurament hi ha alguna frase d'aquestes motivacionals que segur que està inventada ja, no? El fet de donar un pas enrere no està ben vist, no? I jo crec que això moltes vegades és un tema cultural, un tema també de tradició a l'esport, i per això en el moment que algú, no?, amb tanta rellevància, no?, i amb tant d'impacte, no? Com aquest esportista, al final el que ha fet és que s'assumessin altres esportistes, no? Perquè això dona veu. I jo crec que el bo és que es pugui parlar d'aquests temes, perquè quan es parla en surten molts més, no? Com en altres casuístiques.
I al final acaba aflorant una realitat que és la que avui estem abordant en aquest propòsit. Mm-hmm. Meritxell Bellatriu, un plaer, moltes gràcies.
A tu.
Una abraçada. Gràcies per haver participat del programa. Estem entrant ja en la recta final. Hem escoltat fins ara 3 cançons que havia proposat la Carla. No voldria acabar el programa, i encara em guardo una pregunta per acabar, sense que soni el Vivir de Rosalén.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos y yo saldré de aquí. Si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma.
Aquest Vivir de Rosalén, Carla, si poguessis parlar amb Simon Biles o amb Naomi Osaka o amb qualsevol de les esportistes que van sortir i van dir estem al límit i no podem seguir competint, què els diries?
Home, que si em volen contractar com a coach, tinc la consulta disponible. No, i que felicitats, enhorabona per ser tan valentes, enhorabona perquè més esportistes amb aquest ressò mediàtic puguin parlar d'això, perquè potser esportistes sense aquest ressò ja ho fan, però que ho facin elles, doncs ajuda a tota la resta a fer-ho. I endavant amb treballar-ho, perquè al final és una habilitat més, és una cosa que es pot treballar, que es pot millorar i que està sota el teu control, que sí que pots entrenar-la.
Tu canviaries les medalles de xocolata perquè fossin de bronze o de plata o d'or, però que pel camí perdessis tot l'aprenentatge i tot el bagatge que et van donar aquelles experiències?
No, perquè jo ara sóc una persona molt feliç i crec que la felicitat que sento ara és gràcies a aquest aprenentatge que he fet. Si jo no hagués après això, quan m'hagués passat el desprendiment, ho hagués viscut d'una altra manera, m'hagués instal·lat en el victimisme, segurament, potser hagués guanyat aquestes medalles i hagués après això d'una altra manera, per una altra via, llavors et diria, sí, vinga, que vingui tot, no?
Tu que has tingut aquesta capacitat, la resta de mortals que no la tenim, per què no la tenim? Què ens passa quan et truca un esportista o una empresa, perquè parles molt també amb empreses, què és el que no sabem fer o què no sabem acceptar?
Jo crec que ens costa a tots en general posar-nos al centre i escoltar-nos i ser conscients d'això, del... Pues connectar amb aquesta vulnerabilitat i amb aquesta humilitat, no? I estem tan enfocats en que ho hem de saber fer tot que ens costa molt acceptar que hi ha coses que no sabem fer i que les hem d'aprendre. Si cooperéssim una mica més, no? Ens ajudéssim una mica més potser els uns als altres i en lloc de competir, cooperéssim, doncs crec que hi hauria moltes menys trucades, no?
Et tornarem a veure en televisió?
Pues no tinc cap oferta, però però ojalà. Televisió, ràdio, tot el que són els mitjans m'encanta i mai se sap, la vida està plena d'oportunitats.
Escolta, la televisió espanyola, per què no els hi dius? A tu t'agrada molt l'esport en general, que els ajudes a comentar-lo tot, el que sigui necessari, no?
Sí, jo crec que ja ho saben i quan vulguin que em truquin.
Els pròxims Jocs Paralímpics, per tu què seran? És a dir, com te'ls planteges? De voler-hi treballar, d'intentar tornar-los a explicar per televisió, de potser estar en el comitè paralímpic, què t'agradaria?
Doncs a mi m'agradaria estar en aquesta figura més de coach esportiu, potser, de poder acompanyar els esportistes i els equips i els entrenadors, que és, ho deia abans la Meritxell, és molt important, tot l'entorn també d'estar preparat psicològicament per acompanyar l'esportista. M'agradaria poder formar part de la família en aquest sentit.
Sí?
No?
T'agradaria continuar vinculada en aquest esport professional, en aquest sentit?
Sí, partit? I en la part de l'entrenament mental, per dir-ho d'alguna manera.
La Carla Casals és exnedadora paralímpica, és comunicadora, segur que ho heu vist i ho heu comprovat al llarg de tota aquesta conversa. És coach, ha estat un honor, un luxe i un plaer escoltar-te, Carla. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Molta sort i continua sense posar-te límits o, en tot cas, posant-te només aquells que realment creguis que t'has de posar, no? Que entenc que una mica és la filosofia de vida que has aplicat fins ara, no? I que deies no tant pensar que no hi ha límits, sinó tenir clar quins són aquests límits, no? Però no aturar-se fins a arribar-hi.
Exacte, només els que, els que et poses per estar saludable, per estar bé i per estar feliç, no?
Carla, que vagi molt bé.
Igualment.
Molta sort a la vida.
Moltes ens gràcies.
Ens trobem en el camí el testimoni de la Carla Casals, amb qui hem compartit aquest propòsit, d'aquells que realment han valgut la pena. Que vagi molt bé, molt bona setmana. Ens retrobem aquí a Ràdio Estel, al propòsit.